Molt bona tarda. Benvingudes i benvinguts a la trobada de la solidaritat de Sant Boi. Aquesta és la 14a edició i, com ja sabeu, cada any el Barrejant escull un eix temàtic que ha esdevingut el fil conductor de cada una de les diverses edicions i, per tant, de totes les actuacions que programem. Enguany, la trobada de la solidaritat i de la cooperació vol fixar l'atenció en el treball que es pot fer per aconseguir la pau. Ser solidaris requereix trobar-se en pau amb els altres. Cooperar vol dir treballar conjuntament. I així ens en donem compte de que la pau i el treball per la pau és quelcom present en la nostra vida, en la nostra vida de cada dia. Tècnicament, això ho definim, diem que la pau ha de ser considerada com un valor transversal, un valor que ha de matisar totes i cada una de les coses en les que treballem. I això, aquest valor, el volem proclamar com un dret, com un deure de les persones, de les famílies, dels veïns i veïnes que formen part d'una comunitat, en una paraula, de la vida global d'un municipi com és Sant Boi. Estem convençuts que a la pau hi arribarem. Arribarem no només oposant-nos a les guerres, sinó mitjançant l'educació en valors, el civisme i, per suposat, la no violència. Com cada any, el programa del Barrejant combina activitats de debat, de reflexió, de denúncia i les combina amb altres de caire cultural, festiu i lúdic. Durant aquests 3 dies podrem veure moltes coses, entre elles el cinema, que compartirem amb la directora de la pel·lícula La teta assustada. Aquesta pel·lícula ens dona un missatge i la directora ens parlarà d'aquest missatge, què vol transmetre amb aquest missatge. També podem veure una exposició aquí mateix, que ens mostra com, fins i tot en una situació de conflicte tan terrible com es viu a Palestina, els nens i les nenes fan servir l'art per expressar-se. Podrem escoltar i participar en un debat sobre el paper de la dona i dels moviments de dones a favor de la pau. Podrem escoltar i gaudir de la música més diversa, des de la que fan els joves samboians del grup Què hi ha?, fins als ritmes de l'Orquestra Àrabe de Barcelona o el hip-hop del grup Lariba. El Barrejant 2009 també pensa en els nens i les nenes, els nens i les nenes actuals i els futurs constructors de la pau. Podran jugar a la ludoteca del cargot de joc. Materials reciclats tenen aquesta ludoteca. Podran prendre una xocolata del comerç just feta amb una cuina solar. Participar també en la lectura de poemes de pau. Això ho faran amb ensenyament solidari. I riure molt amb les pallasses de Trinàs. També dir-vos que dins de la coherència solidària que volen tenir amb els nostres treballs, enguany tornem a utilitzar l'energia solar per a les bombetes de baix consum de les carpes de les entitats. Però tot això no seria possible sense la participació de les 21 entitats que munten l'estand aquí a la plaça, com són, per exemple, la Comissió Local de Nova Ciutadania. Aquestes organitzen l'Espai de la Diversitat. La Fundació Marianao, que a més de participar en aquest acte d'inauguració, que després veureu, s'encarreguen del Bar Rejant, un bar saludable, ecològic, social i amb justícia. Els Diables de Casablanca ens ompliran de foc, de testimoni i d'alegria. I també, gràcies també a les persones com són l'Angelines i la Lígia, dues persones molt compromeses que ens explicaran unes vides de lluita per fer un món millor i més just. Jo també, no oblideu, sisplau, comprar unes bosses precioses de record del Barrejant 2009. Estan fetes per les dones de Tomot, en Tetuán. És un projecte gestionat per un sindicat marroquí, el CDT, impulsat des d'aquí per la Fundació Josep Coma Posada, de la UGT, en la col·laboració amb l'Ajuntament, per suposat. Aquestes borses només valen un euro, es vendran al bar Rejant i la recaptació es destinarà a l'ajut humanitari per Gaza. Bé, ja per acabar, disculpar la no presència del Raül Romeva, ha estat impossible que per problemes d'última hora que estigui aquí, estava anunciat en el programa, però bueno, la disculpem, però tenim una alternativa estupenda també. Tot això és el Barrejant per la Pau 2009, però és més coses. El Barrejant és moltes activitats, però darrere d'aquestes activitats està la creença segura de tothom. Tots creiem en un món i en un món de pau és possible. Moltes gràcies.
Sí? Sí. Bona tarda a tots i totes. Benvinguts i benvingudes a l'acte inaugural del Barrejant 2009, Guerra i Pau. Avui sobre l'escenari del Casal de l'Olivera comptem amb la presència de dos invitats de luxe i que tenim el plaer de saludar. En senyor Vicent Martínez Guzmán, professor de la Universitat Jaume I de Castelló i director de la càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
I en Yacid Arteta Dávila, escriptor colombià, exguerriller i expresoner.
Bona tarda. Bona tarda.
Actualment és investigador de l'Escola de Cultura de Pau que treballa pel procés de pau a Colòmbia. Al costat d'ells tenim un grup de joves amb ganes de preguntar als convidats sobre els seus pensaments i vivències. Els nostres invitats ens exposaran les idees i tot seguit ens respondran les preguntes que els joves realitzin. Els joves que ens acompanyen pertanyen a diversos col·lectius de la Fundació Marianao i són el Nacho Fontana, bona tarda, en Fabio Moreno i en Xavi Navarro.
Bona tarda. Bona tarda.
Bueno, sense més preàmbuls, coneguem millor els nostres convidats, si us plau. El senyor Vicent Martínez té el torn de paraula.
Bé, bona tarda, alcalde i regidores i regidors, moltes gràcies. Sempre és un plaer pujar des de Castelló i poder parlar aquí dalt amb l'accent de la plana de Castelló, i ho faig sovint. Pensava que em trobaria amb el Raül Romeva, que fa temps que no ens veiem, però com que està per les altures de la política, però bé, és un plaer estar amb el Yacid, perquè tant el Raül com el Yacid, Raül ha format part i el Yacid forma part del grup de recerca de la Pau que té el Vicenç Fissas a la Universitat Autònoma de Barcelona, i jo tots els anys també vaig a l'Escola de Cultura de Pau. Cal que faci una introducció ja al tema, o vosaltres heu de preguntar, o com ho teniu? Perquè com que això té aquest aire tan jove, no?
No, pot fer una introducció.
Sí. Bé, jo crec que, en fi, barrejant, no? Barrejant idees, així com una mena d'introducció, que és el que ens heu dit que faríem en la presentació, nosaltres ja tenim a Castelló un màster i un doctorat en pau, transformació pacífica de conflictes i cooperació al desenvolupament, que té a vora 15 anys farà ara, i han passat al voltant de 50 anys, de 50 estudiants per any, doncs ja us podeu imaginar, estarem per 700 estudiants ja, no? De tot el món. O sigui que tractem de combinar, com ha dit la regidora, el nostre compromís amb la pau amb la cooperació, no? I la proposta de la nostra filosofia per fer les paus, jo quan vam començar deia filosofia de la pau, la meva formació és filosòfica, jo dia de la pau. De fet, quan Federico Mayor Saragossa, abans, el darrer any, en el 99, quan va deixar de ser director general de l'UNESCO, abans, va crear la nostra càtedra UNESCO de Filosofia de la Pau, a Castelló, jo en sóc el director, i també vam assumir aquella fórmula de cultura de pau, però que com jo al llarg d'aquests 15 anys he tingut estudiants de tot el món i continuem tenint-ne, he anat aprenent que la pau es pot fer de moltes maneres i per això a un llibre ja del meu del 2001, un llibre meu del 2001 que ara acaba de sortir la segona edició en l'editorial Icària, es diu Filosofia per fer les paus, perquè ja he anat aprenent que n'hi ha moltes maneres de fer les paus. No? Una tesi que venim mantenint, i en això ja acabo, és que els éssers humans, tots els éssers humans, tenim capacitats complexes. Tenim capacitats molt complexes. Tenim capacitats per fer-nos molt de mal, tenim capacitats i competències, són els dos termes que utilitzem, capacitats i competències per viure una vida de parella, malauradament, amb violència domèstica, per organitzar una vida municipal des d'una perspectiva de cacics i de dominació, malauradament tenim capacitats i competències per això, tenim capacitats i competències per a crear desigualtats, marginació, exclusió que necessiten de la cooperació al desenvolupament, desgraciadament tenim capacitats i competències per això, però, i aquesta és la tesi, que aquesta tarda tractarem de que m'ajudeu a reflexionar millor com en el conte de la caputxeta, no? Àvia, per què tens les ulls tan grans? Per veure't millor, no? Per pensar-ho millor. Aquesta és la tesi. També tenim capacitat, competències, per viure la vida de parella amb tendresa, amb carinyo, gaudint l'un del cos de l'altre, o no en tenim, de capacitats d'aquestes. També tenim capacitat d'organitzar la vida municipal des d'una perspectiva democràtica i si tenim assolida la democràcia representativa, aprofundir en la democràcia participativa, o no en tenim de capacitats de fer això. Malauradament tenim capacitats d'invadir Iraq, però també haguerem pogut portar, com hem fet amb Milosevic, portar a Hussein al Tribunal Penal Internacional, o no en teníem de capacitat de fer això, en comptes de ficar-nos en una guerra sense fi. El que és duradera no és la llibertat, que diu Bush, el que és duradera, desgraciadament, és la violència. Per tant, aquesta serà la tesi, i anirem parlant-ne, i compartint també en l'experiència del IECID. No? De moment, aquesta és la meva intervenció.
Bona tarda. En primer lloc, quiero agradecer al alcalde, a todos los miembros del ayuntamiento y todo el equipo que ha organizado esta jornada, de igual manera este grupo de jóvenes que hoy día nos acompañan para desarrollar esta actividad. Para mí es un honor compartir con el profesor Martínez, entre otras porque bueno, ha sido nuestro profesor en la Escuela de Cultura de Pau y porque de una u otra manera son de las personas que a través del diálogo, a través de la exposición, van sembrando y van dejando una huella en la búsqueda de la paz, la búsqueda de la conciliación, etcétera, etcétera. Justamente hoy celebramos 10 años de la Escuela de Cultura de Pau. Hoy realizamos un pequeño acto sencillo, conmemorativo de la fundación de esta escuela que en principio se hizo prácticamente con las uñas, con muchos esfuerzos y que hoy ya reúne un equipo de investigadores de aproximadamente unas 22 personas distribuidos en distintos equipos de investigación. Yo personalmente hago parte del equipo que monitorea el conflicto colombiano. Bueno, a partir de una experiencia de tipo personal, en la medida en que yo fui combatiente de la guerrilla durante muchos años en Colombia, casi 12, 13 años de mi vida. Estuve en las montañas, bueno, no sé si afortunada o desafortunadamente, caí prisionero luego de un combate donde recibí unas heridas y estuve un periodo bastante prolongado en la prisión. Fueron 10 años, 15 días que estuve en distintos penales de Colombia. Y afortunadamente, por estas personas como Vicent y su tocayo, Vicent Fisas, el gobierno español, etcétera, me abrieron la posibilidad de poder transmitir la experiencia, poder cerrar los capítulos de la guerra, los capítulos de la confrontación y abrir espacios de diálogo, de concertación y trabajar a partir de la Escuela de Cultura de Pau en este tipo de ejercicios de construcción de paz. Bueno, diríamos, ¿qué pensar de después de trasegar durante casi medio siglo en el monte y otro periodo en la prisión? Bueno, de que vale la pena de trabajar en la construcción de paz. Si nosotros hacemos hoy una especie de monitoreo de cómo está el panorama de conflictos en el mundo, hay muchos altibajos. Así como, por ejemplo, hay procesos que han sido exitosos, como el de Irlanda del Norte, que es un paradigma muy emblemático en la medida en que una organización alzada en arma logra pactar con su más furibundo enemigo y hay un proceso de construcción que es lo que llamamos nosotros como la paz positiva. Pero, sin embargo, hay otro tipo de conflictos, como el caso de Sri Lanka, que acaba de finalizar con la victoria de las fuerzas gubernamentales contra las guerrillas tamiles, pero que, sin embargo, podemos tener casi que la absoluta seguridad que al cabo de un tiempo nuevamente habrá un brote de estos fenómenos porque hay unas querellas allí que no se pudieron resolver de manera dialogada, de manera política. El Perú es un caso que ya empieza incluso a llamar la atención. Aparentemente el tema de Sendero Luminoso estaba resuelto en el Perú. Hoy día quien encabezó toda esta lucha frontal contra este movimiento radical de inspiración maoísta y con una serie de elementos allí bastante paranoicos para decir algo, hoy día hay un rebrote de Sendero Luminoso. En el Perú se están produciendo más o menos unas 200 muertes por razones del conflicto armado. Y en términos generales, los equipos de investigación en el mundo, cuando se producen al menos 100 muertes en un año por razones de un conflicto, se le puede dar este tipo de connotación. Entonces, hay para todo, como en botica. Es decir, hay conflictos que se han podido resolver de manera exitosa, hay conflictos que están estancados, hay conflictos como el de Chechenia, que aparentemente después de una operación militar del ejército ruso terminó pues con la insurgencia chechena, pero sin embargo hay situaciones que preocupan y que seguramente darán mucho que hablar en el transcurso de los próximos meses y de los próximos años. Entonces yo quisiera como enfocar un poco el conversatorio con los jóvenes, con ustedes, en el sentido de cómo agarrar estos conflictos, de cómo afrontarlos. Entonces, ¿tienen ustedes ahora la palabra?
Bueno, gracias, abans de res, a tots els nostres convidats. I començarem el torn de preguntes. Llavors, sisplau, Xavi, tens alguna pregunta pel senyor Vicent?
Bona tarda, senyor Vicent.
Bona tarda, Xavi.
Cap guerra té justificació?
Bé, així una resposta repentina, cap. Però, òbviament, requereix d'una explicació. Mira, va haver un temps que pensàvem que sí, fins i tot pensàvem en els anys 60, quan érem, jo era adolescent, en els anys 60, que pot ser sí, no? De tota manera, si voleu que adopte una actitud professoral, hi ha una tradició de pacifisme en la cultura que ens hem educat, que és la cultura jueva i cristiana, hi ha una tradició de pacifisme, que desgraciadament es va trencar quan aquest pacifisme cristià va ser institucionalitzat per Constantí. No? Ahí se va acabar el pacifisme cristià i Sant Agustí va desenvolupar una doctrina que estava ja en Ciceró de la guerra justa, que és una doctrina que ens han volgut vendre també ara darrerament en la guerra, en la invasió de, sobretot d'Iraq, no? De la guerra justa. Hi havia unes condicions, no? Que era molt ràpid per no fer tanta actitud professoral, no? Hi havia unes condicions que deien, sobretot Sant Agustí dia, hi havia de tenir bona intenció de no fer més mal que el que volgués solucionar-se, no? Això almenys, no? I posava unes condicions que eren ad bellum, que era per abans de la guerra, per a declarar la guerra, de com s'havien de comportar els que feien la guerra durant la guerra, que era in bello, i nosaltres li diem, i què passa post bellum? Què en fem després de la guerra, no? Per exemple, en Afganistan, després de la guerra, o per exemple en l'Iraq, després que sortís a la tele Bush i digués the war is over, we got him, ja el tenim, ja el tenim, no? El Hussein, i la guerra s'ha acabat. No, it's not over, sabeu que no s'ha acabat, malauradament, no? Aleshores, ha hagut alguna tradició que ens ha fet pensar que té justificació. Ha hagut una altra tradició que és més a favor dels pobres, de la desigualtat, que seria, per exemple, la de les guerrilles, i després Yesid em pot ajudar també a pensar-ho millor, que jo deia des. En els anys 60, quan jo era adolescent, i érem cristianers de poble, de la plana de Castelló, imagineu-se, no? I ve el Vaticà II, i ve la Mater et Magistra, i comencem a entrar en contacte en un pensament social, i tot això, i veiem que hi havia tant una gent tan compromesa en els pobres, en Amèrica Llatina, com el cura Pérez i com Camilo Torres,
Camilo Torres,
no? A on tu estaves, no? Con les FARC, l'altre, Eleno, no? Que per als joves que estàvem aquí amb una dictadura i que volem ser cristians, volíem ser cristians progres, fem, que valents! En el seu compromís amb els pobres s'han posat en la guerrilla i, per tant, en el fons, estàvem justificant la guerrilla, perquè dèiem, no ja que era a favor dels poderosos, com podria ser la de Bush, sinó que era a favor dels pobres. I fins i tot s'argumentava, no, és la darrera volta, el darrer cop que dieu aquí, la darrera vegada que utilitzem la violència per acabar amb la violència. Jo crec que la pròpia experiència biogràfica de Yesid és una prova del que diem acadèmicament, de que no és veritat que existisca una darrera violència que acabe amb totes les violències. Perquè les respostes violentes a la violència continuen amb l'espiral de la violència. I aleshores, el posar l'altra galta o la no violència no és cap ingenuïtat, sinó una nova concepció del valor, perquè per al que es necessita valor és precisament per a fer front a la violència amb moviments socials, amb més democràcia i amb la búsqueda de la transformació pacífica dels conflictes. Per tant, subvertim la noció de coratge, la noció de valor, i per tant la resposta, òbviament, seria cap guerra té justificació, si més no, per les raons que acaba d'esmentar.
Molt bé, el senyor Nacho, sisplau.
Hola. ¿Qué herramientas tiene la sociedad civil que no poseen los gobiernos para promover la paz?
Bueno, Yo no sé si el profesor Vicente recuerda un poco, usted que le gusta tanto este tema de los griegos, de la tragedia griega, de la Lisistrata, ¿no? Bueno, en términos, resumiendo este drama de la Lisistrata, valga la redundancia, se trata de un grupo de mujeres, tanto de un bando como del otro, que están en plena confrontación, que están hastiadas de todos los efectos demoledores de un conflicto que pareciera no tener fin. En últimas, estas mujeres se organizan en un frente de resistencia y se niegan a sostener relaciones con sus parejas. Hablemos de relaciones sexuales con sus parejas. Esto para obligar a los hombres de que no siguieran matándose los unos con los otros.
¿Qué es primer? Es la pau. Es tan primer que resultaría redundante que yo ahora diguera: hem tingut una xerrada pacífica a Sant Boi. És que és redundant. En canvi, si de repent jo em posar a dret i em posar a cridar i agredís el senyor alcalde, segur que eixiria, que diem a Castelló, que demà a tots els diaris estaria. Aleshores, què és filosòficament primari? I què és absència de i trencament de? El que és primari en la vida d'una parella no és la violència domèstica, sinó el viure en pau, l'estima, la tendresa. El que és primari en la vida d'un ajuntament, el que és fonament de les relacions humanes, perquè és que si no, no podríem ni néixer, ni viure, ni créixer, és la pau. Aleshores, igual que subvertíem la idea de què és ser valent o què és coratge, tot i que jo he fet la mili en l'època de Franco, quan les coses anaven, com dia ma mare, com Déu mana, no? Però no, el coratge i la valentia no és allò, no és allò que cantàvem, que jo era d'infanteria de marina, no? No millores, madre mía, si en la lucha de quedar, que és deber de l'espanyol por la pàtria su sangre derramar. Pues mira, no. Pues mira, no. Ah, no, i com érem d'infanteria de marina i estàvem a Cartagena, afegíem por la tierra i por el mar. No? El que és primari, i hem de canviar, i això és el que vol dir la cultura, i això és el que hem de trametre als nostres xiquets i xiquetes a les escoles. Això és el que és l'educació per a la pau. El que és primari és la pau, és el viure en pau. És estar a gust amb qui estimes, fer un dinar amb els veïns, governar democràticament un poble. I la violència és la que és el trencament de tot això. Aleshores, hi ha més pau, fins i tot en la història, que guerres, però hem convertit aquesta visió patriarcal masculina en la història de les guerres. Fins i tot els himnes, els segadors, és un himne de guerra, no? Bueno, el de València no vos dic quin és, perquè és per ofrendar noves glòries a Espanya. Mireu quin caràcter nacional tenim a València, que el nostre himne és ofrendar noves glòries a Espanya, no? O sigui que, el que passa que la música és molt bonica, d'un mestre sarsuelero, que és el mestre Serrano, és molt bonica, no? Com la Revoltosa, o com això, que és de Chapí, no? Però què és primer? Per tant, la pregunta, una societat que patix un conflicte armat, el que fa és trencar les competències i capacitats humanes que tenim per a viure en pau. Per això jo ho faig al revés, el que viu en conflicte armat. Ara bé, quan jo dic que vivim en pau, no sóc un ingenu, perquè els conflictes, en la teoria de conflictes, formen part de les relacions humanes. Conflictes, la paraula conflicte té el prefixe co i el verb fligo o fligere en llatí, que vol dir xocar. I les persones xoquem. Si voleu, me torne a guanyar el jornal com a filòsof, Kant parlava de que les relacions humanes es basen, mireu que bonic, en una insociable sociabilitat. D'una banda, som insociables, jo podria dir-li a la meva dona: que bé estaríem els dos en casa, jo te faria la conferència per tu. I clar, segur, com ara la mare ja no està, que la mare també diria, eres el millor, no? En canvi, per a que la conferència funcione, llavors necessite a vosaltres. Us necessitem, els joves que pregunteu, aquest aire que li heu donat, que ara farem que la gent també participe, no? Més així que tot una conferència monolítica, no? Jo us necessite. O sigui que sociable i les persones xoquem. Del que es tracta, per a que no es convertisquen en conflictes armats, és que transformem. Ara ja, en la teoria de conflictes, ja no parlem ni de resoldre'ls. Ja no volem resoldre'ls. És com aquella cançó de Lluís Llach quan a lo de Kosovo, que era molt interessant i que per a les manifestacions, els que anàvem a les manifestacions, era molt bonica, perquè deia, no volem guanyar. No, és que hem de guanyar contra Milosevic. Mira, no volem guanyar. No volem guanyar, que és l'actitud no violenta. És a dir, volem buscar mitjans no violents i, de fet, quan s'ha pogut portar a Milosevic, no, ni a Milosevic, ni a Bin Laden, ni a Bin Laden, tots els avions, tots els exèrcits, tots els que han anat allí, però si hasta el segon de Bin Laden, que era aquell home que anava en un ull tapat i en una motocicleta, com si fos el tio Paco del meu poble quan va a la Horteta, no el van agarrar, no el van fer presoner. Quan s'ha pogut portar a Milosevic? Quan la societat civil de Belgrado l'ha tirat fora i aleshores una força internacional se l'ha pogut emportar i com que el que volíem és pacifistes, se l'han emportat i l'han jutjat en un tribunal penal internacional, que és una mesura pacífica per als dictadors, per als senyors de la guerra i tot això. Per tant, en aquest sentit, una societat que no pateix un conflicte armat és una societat en pau. Les societats són societats en pau i, desgraciadament, els conflictes armats i qualsevol tipus de violència, també la violència estructural que genera marginació i exclusió, també la violència cultural que fa que marginem els que no tenen les nostres creences, també aquest tipus de violència fan conflictes i trenquen la pau. El problema és que sempre hem pensat en una pau com allò de la veritat, tota la veritat i res més que la veritat, amb una pau absoluta. Els que tingueu un poquet que s'arrimeu a la meva edat, ja sé que sou més joves, vam viure, en època de Franco, els 25 anys de pau i vam fer ball a la plaça del Caudillo que tots els pobles tenien, els joves vam anar a ballar, a celebrar, que llaman Perla Preciosa, no? Que era el que ballàvem en aquella època. Clar, en una dictadura, clar, això, no? N'hi havia una violència estructural. Enteneu el que vull dir? No ens matàvem, perquè s'havien acabat els maquis, ja. Però, aleshores, el que hem de fer és... No n'hi ha una pau absoluta que s'hi pugui imposar. Per això el professor Francisco Muñoz de la Universitat de Granada parla de la pau imperfecta, que no vol dir una pau defectuosa, sinó vol dir que la pau, les paus, que m'agrada dir a mi, sempre les anem fent. I depèn de com ens organitzem la vida de parella, com organitzem la vida municipal, com organitzem aquests actes. Fem pau o fem... I desgraciadament, alhora, tenim contradiccions i podem estar fent cooperació amb l'Àfrica i alhora estan venent armes a no sé què. Podem estar a favor de Gaza i de Cisjordània i alhora estar venent armes a Israel o enviar camions a Marroc i en canvi estar a favor dels saharauis. O sigui que, perquè estem plens de contradiccions. Però això també són com llampecs de pau que sí que vivim les persones. No? Això seria la meva resposta complexa a una pregunta complexa.
Fabi, sisplau, tens el torn de paraula per preguntar al senyor Yacid.
Buenas. ¿Qué papel juegan los principales países occidentales en los diversos conflictos bélicos del mundo?
Bueno, hay... Es decir, ningún conflicto, cuando es de carácter interno, de carácter civil, se ha podido resolver sin la ayuda de la comunidad internacional. Me acabo de enterar en estos días de que Samboy tiene una ciudad hermana en Nicaragua y hay que decir de que dentro de todo ese proceso de negociación que hubo para la paz en Centroamérica, el conflicto salvadoreño, el conflicto guatemalteco y el posterior conflicto en Nicaragua a propósito de la contra, de la recontra, de los recompas, etc., hubo necesidad de la participación de una serie de países amigos. Ahora, hay toda una enseñanza acumulada, hay toda una experiencia que es necesario que se transmita. Por ejemplo, en el proceso salvadoreño, hubo oficiales de las Fuerzas Armadas de España que estuvieron allí dentro de todo lo que eran las acciones de desarme, la ubicación de los grupos armados, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, hay algo que vale la pena decir. Y es de que cuando hay como una especie de dilema en algunos países que tratan de jugar, prestar sus buenos oficios para la resolución de un conflicto, pero de por medio hay una serie de intereses económicos que muchas veces hacen que ese país pueda jugar un papel de mediador.
Només fa falta el 0,2, no arriba ni al 0,7 que diem en lo de la ONU i quan volem ser progres, jo també, no? Diem 0,7, 0,7, no? El 0,2% en dòlars de l'any 87 podem fer i que jornades com aquestes serveixen per a demanar-nos comptes de les capacitats que tenim per a fer-nos bé en comptes de fer-nos mal. Per tant, qui és més realista? Nosaltres, els pacifistes, som més realistes. Jo ja m'ha cansat, és que tenies que anar demanant disculpes. Tu a què te dediques? Clar, a mi me resultava més fàcil dirigir una tesi doctoral d'un xicot de Castelló sobre Kant, que he citat adés, o sobre Descartes, sobre el dubte de Descartes, o sobre la cova de Plató, que s'haureu examinat en millor en la selectivitat, no? Molt més fàcil que a una xica de Kènia sobre el paper de la dona en les guerres en Àfrica. Era molt més fàcil. Però, en canvi, si jo tenia poder i capacitats per a fer això altre, fem això altre, també. I aquesta xica, en aquests moments, és doctora i professora en una universitat de Nairobi. Tenim capacitats i competències. No diguem ja la gent que han celebrat ara 10 anys, nosaltres han celebrat 15, de l'Escola de Cultura de Pau, la gent que passa tots els anys per ahir. Per tant, és una utopia. Pues mira, jo fa uns anys donaria una conferència sobre que hem d'estar compromesos en l'utopia. Ara ja vos dic que no. Nosaltres, els pacifistes, som els realistes. I que no ens perdonen la vida perquè ens dediquem a això de la pau o perquè l'Ajuntament dedica un pressupost per a que vos barregeu amb temes de pau i amb temes de cooperació. És una de les millors barreges que podeu fer en la política municipal.
Molt bé, per finalitzar el torn de preguntes i per acabar, senyor Nacho.
Hola.
Per acabar amb una pregunta pel senyor Yassir.
¿Cuáles serían los principios esenciales para prevenir la violencia?
Yo creo que la piedra angular de una sociedad para prevenir el surgimiento, los brotes de violencia, es la democracia. Es decir, para mí es quizás lo más importante porque, te lo digo por una experiencia, digamos, de tipo personal. Cuando yo era un estudiante, era un dirigente estudiantil en la universidad, yo voy a cumplir ya 50 años, a finales de año, y en ese entonces yo tenía por ahí unos 22 años, y en Colombia estábamos abocados a un régimen bipartidista, un régimen paritario llamado Frente Nacional, que entre otras cosas se firmó entre Sitges y Benidorm, en estas dos poblaciones del Mediterráneo catalán y
valenciano.
Ese Frente Nacional nos cerró las posibilidades a otros sectores que teníamos un pensamiento distinto a los dos grandes partidos tradicionales. Pero además de eso se instauró un modelo de democracia restringida en la que teóricamente, formalmente, existía una democracia, pero en la práctica, a través de la figura del Estado de sitio, se cercenaban todas las libertades públicas. Pero si a eso lo acompañaban con la acción represiva, con la desaparición, con el asesinato y con la tortura, como sucedió en el periodo de 1978 a 1982, está claro que nosotros, que éramos jóvenes contestatarios, antes de ser víctimas de una acción represiva y ante la imposibilidad de expresarnos de manera abierta, sin temor a ser represaliados, decidimos optar por las armas. Fue una decisión de carácter político como resultado de una situación concreta. Por ejemplo, mi madre, que aún está viva, tiene 85 años, mi madre era profesora, una mujer independiente desde el punto de vista político, pero ella, para ejercitar la función pública como maestra de escuela en una institución, tenía que, en el contrato, decir que pertenecía al Partido Liberal o al Partido Conservador. Era imposible que pudiera una persona distinta a estos dos partidos hacer parte de la administración pública. Entonces, la falta de democracia es, digamos, el elemento que motiva fundamentalmente a los círculos intelectuales, los círculos académicos, para optar de otras formas. Si nosotros vemos el proceso centroamericano, que fueron unas guerrillas que se gestaron a partir de hombres procedentes de las capas intelectuales, de las capas académicas, ¿se forjaron dónde? En Nicaragua, donde había una dictadura sanguinaria de la familia Somoza. En El Salvador, donde un baño de sangre permanente ahogó todas las posibilidades de reformas democráticas. En el Guatemala, pues ni más faltaba decir de que eran dictaduras tras dictadura. Entonces, la falta de democracia, fíjense ustedes el proceso argentino. En Argentina, en medio de todas esas dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, fue lo que sirvió como fermento para que surgieran grupos grupos clandestinos, grupos de conspiración. Los Tupamaros en el Uruguay, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile, los Montoneros en la Argentina, etcétera, etcétera. Cuando la democracia vuelve a estos países, no hay razón para tener que expresarse a través del uso de las armas. Pero a eso hay que complementarle otros aspectos, además de la democracia. Bienestar social. Bienestar social porque, si bien es cierto, la sola pobreza no genera respuestas violentas o respuestas armadas, es tierra fértil para que puedan, digamos, multiplicarse esas expresiones de tipo rebelde. Entonces, la lucha contra la pobreza, buscar unos niveles, a ver, no estamos hablando, por lo menos sociedades donde se resuelvan al menos los problemas fundamentales. Y el tema de la educación. Y este tipo de ejercicios que se están haciendo hoy día, por eso son muy importantes, pero fundamentalmente entre los jóvenes. Porque hay unos elementos de violencia, de lo que nosotros llamamos microviolencia, que no son, pues, buscando libertades públicas porque aquí las hay, sino que son factores de violencia generados por otra serie de elementos. Les voy a contar, para finalizar este interrogante, una anécdota. Yo soy de una ciudad que se llama Barranquilla, que queda sobre la costa caribe colombiana, bueno, conocida por Shakira, que es la que mueve. ¿Y por qué Gabriel García Márquez, allí, en esa ciudad, fue donde conoció a Ramón Vinche, el famoso sabio catalán, nacido en la población de Berga, y que tomó, huyendo de la dictadura, recaló allá con sus baúles llenos de libros al puerto de Barranquilla, montó una librería, y alrededor de esa librería se fueron reuniendo un grupo de muchachos que querían escribir, que querían leer, y de ese grupo salió uno de los más grandes escritores de la lengua castellana, Gabriel García Márquez. Bueno, en Cien Años de Soledad, que es su obra máxima, hay una sola palabra en catalán, que es collons, cojones, que lo dice Ramón Vinge ya cansado y que quiere volver a su pueblo mediterráneo porque ya sus huesos están cansados, sus carnes están agotadas y quiere por lo menos que lo entierren en el lugar donde nació. Bueno, yo, a mí me ha gustado mucho la literatura, desde que era estudiante, en el monte, en la montaña, en medio de las operaciones de orden público, siempre saca un espacio para leer, y obviamente en la prisión fue el lugar, irónicamente, donde más leí. Es decir, al extremo que podía yo leerme un libro diario, dos libros diarios, porque los últimos 4 años estuve en un calabozo donde eran 23 horas de calabozo por 1 hora de sol. Es decir, no tenía más alternativa sino que era leer, leer, leer y leer. Entonces, salgo yo a buscar la huella de Ramón Vinges y me voy para Berga. Me voy para Berga a propósito de una compañera Alba que es por ahí cerca de Manresa. Dice, Alba, yo quiero ir allá, quiero conocer tal, 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 tal. Y nos fuimos. Efectivamente, la biblioteca pública de Berga se llama Ramón Vinges. Y hay un cuadro muy grande con la fotografía de él. Y había una muchacha joven allí que era la recepcionista. Y le pregunto, oye, yo estoy averiguando por todo lo que hay aquí de Ramón Vinges, su obra, fundamentalmente el teatro, que él hizo mucho teatro. Y ella me dijo, no sé quién es este señor. Es decir, me dijo esa bibliotecaria que estaba allí teniendo el cuadro y trabajando en la biblioteca que llevaba el nombre de Ramón Vinges, por el hombre, porque yo estaba averiguando. Entonces, cuando hablamos de educación es precisamente eso, porque hay la tendencia, claro, y perdonen que lo diga, pero claro, las generaciones más que por razones cronológicas les tocó vivir muchas dificultades en este país, esas generaciones que sintieron el rigor de un periodo muy negro para este país, saben lo que es el valor de la educación, lo que es el valor de cada cosa. Pero yo hoy día, cuando ingreso al claustro universitario y veo todo ese bienestar colocado al servicio de los jóvenes, pero también con unos niveles de desperdicio, de despilfarro de todo eso lo que hay allí, realmente a uno le produce grima, le produce dolor. Y ayer en Badalona entré a una exposición que hay, que se denomina, hay un fotógrafo que se llama Kim Manresa, una serie de fotografías, no sé si la habrán traído acá, otra. Eso es, mira, yo me conmoví tanto de ver cómo en muchos países la gente trabaja con las uñas, trata de educarse en las condiciones más paupérrimas. Y entonces, aquí donde los que se han sacrificado por construir una sociedad de bienestar social y hay puestas unas instalaciones, ahí las nuevas generaciones están desperdiciando. Yo creo que ese es un llamado, digamos, personal que yo les hago a ustedes, estas reflexiones, no en el sentido de, porque si ustedes están aquí está claro de que son jóvenes que están comprometidos, están en un proyecto, en una fundación, pero esto hay que, digamos, impulsarlo entre los amigos, en las aulas escolares, los profesores. La educación es fundamental para poder prevenir todos los brotes, todos los generadores de violencia. Muy bien.
Molt bé, un cop acabada la ronda de preguntes, donem el torn de paraula al públic per si desitgen formular alguna pregunta a algun dels nostres convidats. Sí, micròfon.
Bé, tenim un conflicte molt, molt proper, que és el conflicte basc. Quin seria el camí per solucionar aquest conflicte?
Aquí. De aquí a mi. Me passa com... Exacte. També em falta l'Esperit Sant, que li faltava a Yesid. Però saps què? Que també ho sabem, saps? També. Que deixen de matar, que el mateix que demanen es puga demanar, com fa Esquerra Republicana, per mitjans democràtics i presentant-se a les eleccions. I, per tant, si cal tornar a parlar, uns en Loyola, que és on estaven des del Partit Socialista d'Euskadi, com sabeu, amb el Otegi i això, doncs que tornen a parlar. Jo crec que ara al ministre d'Interior li toca dir que no hablarem i que no sé què. Ojalà, esta nit, feren altre camí un alto el foc i demà de matí anarem corrent a parlar. Perquè en el darrer alto el foc, en el darrer alto el foc, molts ja van pensar que de veritat era el definitiu. Per exemple, a Arantzazu se va crear un centre de la pau que el dirigeix el que va ser també fundador de... Mira, també va passar de ser defensor de la violència quan era regidor de Tolosa, no de la, de la Tolosa de Guipúscoa, no? Va passar d'això a fundar el Carri, com sabeu, que el Carri ha sigut un moviment per la pau social, de societat civil, juntament amb Gesto por la Paz, en el País Basc, no? I en aquells moments, mireu si estava tota la gent convençuda que anava de veritat, no? Que es va dissoldre el Carri, se va fer, ara es diu lo Carri, i el Jonan Fernández, que era el jo, va passar a dirigir un centre en Arantzazu, que sabeu que és un lloc privilegiat, com el Montserrat aquí, o, és un lloc privilegiat del País Basc, no? I allí hi ha un centre de la pau que es diu Baquètic, Ètica de la Pau, Baquea és pau en euskera, com sabeu. I mireu que bonic, evidentment el govern tenia que negociar on deixaven les armes i com se produïa el desarmament i com tenien que fer l'aproximació dels presos perquè les famílies no patisquen, perquè òbviament ja estan complint, òbviament ningú nega que si tenen delictes ho tenen que complir. El que passa és que ho tenen que complir en les condicions democràtiques i de drets humans millors possibles i en presons del País Basc. No? Això ho sap tot. Això, bueno, això el govern d'Aznar també ho va fer i va provar apropar els que estaven a Cádiz i va provar això quan va utilitzar el bisbe Uriarte. És que clar, és que tots ja ho sabem. El que passa és que pareix que no vaig gaire de dir, no? Hem de fer així una miqueta el bofo que diem al meu poble. No, arre burro i deixa dir, no? Que hem de dir, no? Però està clar, el que han de fer és això. Però evidentment han de deixar de matar ja, això és que és obvi. Però evidentment no se pot dir, ara tenen unanimitat en el Parlament, clar, han deixat fora, però no han deixat votar, és que no podrien tindre unanimitat, mira quina unanimitat. Això també ens dol, enteneu el que vull dir o no? Ara, els altres també han de demostrar que, com la pròpia biografia de Yesid, que pensen que poden aconseguir no només la independència d'Euskadi, sinó de volen de tota Euskal Herria, com si així parlàrem quan ell ha dit Benidorm de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Mahó, no fa falta de tota, no? Per mitjans pacífics i per mitjans democràtics. I si la democràcia representativa que tenim és insuficient, si els partits polítics no tenen ja la capacitat que al principi de la democràcia tenien d'encisar la gent pel que vaig a votar, que se ho pensen, que reflexionen i en els pobles aprofundim en la democràcia participativa per tornar a animar a la gent, tots aquests pobles de la zona industrial, com el meu poble, la Vall d'Uixó, que va ser el primer poble que va tindre un alcalde comunista després de la dictadura, i bastants anys un alcalde comunista, no? I ara està ja molts anys el PP també, o sigui, ha hagut un entremig del PSOE, però, clar, per què? Perquè han perdut tota aquella... Allò de que contra Franco estàvamos mejor, no? Tota aquella força social. I per això jo crec que ara, amb l'excusa de l'Agenda 21, a l'excusa de crear una regidoria de participació ciutadana, hem d'anar recuperant tot això i al País Basc, clar que sabem el que han de fer. I el centre de Baquètic, mireu que bonic, el que estudiava eren fórmules de reconciliació en la vida quotidiana. El govern tenia el mateix que en Irlanda. Tenia que parlar amb els que tenen les armes on les deixen. En això té raó el ministre de l'Interior, no? El que volem saber és el que s'acaba de les armes. Però alhora, a les aspiracions nacionals d'una determinada part de la població, se tenen que donar un cauce democràtic. És que això ho sabem tots. És que això, mireu, quan parlem, per exemple, d'Amèrica, jo ho tinc comprovat, això. Fas una conferència i fas, no, és que els estats nacionals s'han quedat petits, no, xicotets, que diem a Castelló, per a grans temes, no, per al tema de l'economia, per al tema del medi ambient, s'han quedat, els estats nacionals ja s'han quedat petits per això. I s'han quedat grans per als temes locals, per això necessitem moltíssima vida municipal, reconeixement de pobles sense estat, tot això ho necessitem en el marc de la nova Europa. La nova Europa, el millor seria una bona manera, perquè, clar, si tornem a dir no, és que volem un estat com l'estat que ens està oprimint i que quan arriba l'any de cara li fa sentaxin-taxin. Jo crec que hem de buscar noves formes de governació en el marc de la nova Europa, i això ho dic allí també, eh? O sigui, noves formes de governació. I per tant, jo crec que la solució està clara, que deixen de matar, però que n'hi hagi una sortida democràtica i una expressió pública democràtica d'aquells que tinguin una aspiració nacional, no només d'Euskadi, sinó de tota Euskal Herria. No? I alhora, i això altre, s'ha de negociar com s'estava negociant a Loyola, desgraciadament saben on maten. Perquè allí que estaven negociant amb Loyola i ni el mateix Otegi sabia que estaven traint els altres i anaven a fer l'atemptat de l'AT4, que bé, es va eixir pitjor, però en qualsevol cas, només el fet de fer l'atemptat ja era trencar la treva. I a tots els que havíem confiat, els pacifistes que som realistes, ens havien decebut una vegada més. No pot ser això, home. I el mateix Otegi l'havien traït, òbviament, els mateixos de l'ETA, perquè havien vist que no era interlocutor. Perquè, clar, si hagués sigut interlocutor com Gerry Adams i com el McGuinness, doncs, clar, o sigui, que les solucions, clar que les sabem de sobra, no? I quan tens més mediacions, el que passa que les mediacions no han de ser indiscretes, no? Sinó que ahí és el que en la teoria diem la second track diplomacy o la multitrack diplomacy, i ha d'haver negociacions per darrere en grups socials, moviments socials, i quan ja estigui això, que vagi a Zapatero i que vagi a Otegi, que se facin una foto. Però hi ha que negociar per darrere, i en quant a més discreció millor. I si és en Loyola, que és un emblema per Ignasi de Loyola, o en Aranzazu, perquè se va trobar allí al mig d'un esbarzer i va dir Aranzazu, no? Tu entremig de l'esbarzer, no? Si es cauen... Clar, cada un ens inventem la història de darrere, com volem per ser més feliços, el mateix que en la Maredeueta de Montserrat o nosaltres en les Desemparats, que vaig a Perudeta per atendre els que estan desemparats. No? Però en canvi era la Mare Déu de l'Assumpció gitada, que l'havien posada a dreta i per això quedava encorbada perquè ja no tenia el coixí. O sigui, però és bonic que cadascú es fem la nostra imaginació de la nostra història, és molt bonic. No? El mateix de que per què serà negreta, si se va cremar o perquè ja érem multiculturals. No? És a saber. No? Però clar, que o no ho sabem, com som realistes, o no ho sabem què hem de fer, que deixen de matar, però que les aspiracions nacionals, igual que a Catalunya, tinguin una expressió democràtica, que passa que a Catalunya n'hi ha una tradició de societat civil tremenda, des de sempre, que ni a València l'hem tinguda, no l'hem tinguda, per això diem si parlem català, si no parlem català, els que diem que sí que parlem ens diuen que som uns catalanistes i que l'or de Jordi Pujol mos manté o no. Jo no sé què mos manté, jo jo no he recibit ni per plantar un taronger, I no me costa res dir com a universitari que parlem un dialecte del català com a Castelló, com el que és de Cádiz, parla un dialecte del castellà diferent del de Salamanca, no? I què passa? Que no m'enteneu en el valencià de la Plana de Castelló que parleu? No? O sigui que... I una cosa bona, ja que ens estem rient, clar que sabem la solució. La treva també va fer possible que es fes un programa en la televisió basca semblant a Polònia, que ens riem de nosaltres mateixa, que se diu Vaya Semanita, no sé si l'heu vist per la... Clar, després ja no l'han llevat, però és que és molt interessant que se'n riguen d'ells mateixa. Quan manava el PNV del PNV, no? Que així el PNV que repartia com així tants anys de Convergència, no? Que ja apareixia que Catalunya no era si no era Convergència o que Euskadi no era si no era el PNV, no? Que siguem capaços de posar humor a això mateixa mostra que els qui som realistes és que aquells que diem que malauradament ens podem fer molt de mal i podem reivindicar les nostres llibertats nacionals matant, o que també ho podem fer per mitjans democràtics. Clar que ho sabem, i per això estem treballant, no? Però també en la vida quotidiana, eh? O sigui, que és molt dur en un país tan petit que després se troben a la panaderia qui se considera víctima perquè és mare d'un que està a la presó i que se considera víctima perquè és la dona del que van matar, clar, jo diria lo de Loyola, el restaurant Quiruri, on van matar l'empresari que era del PNV, o sigui, que no era ni del Partit Socialista ni era del Partit Popular, era del PNV. Clar, van ferir, és com quan agarres una llagueta i en comptes d'anar cuidant-la, li fiques el dit i encara la infectes més. El van matar davant del Quiruri perquè en Loyola és on s'estaven fent, no se sabem en quina masia, en quin caserío que diuen ells, no? En quin basari, això. Estaven ells negociant, però estaven. I estaven des del PSE, que havia enviat Zapatero, i estava Otegi i un altre grup de gent. No? Ojalà, en el simbolisme que té Loyola, això haguera sigut endavant. Però no hem de parar. I clar que volem dia a dia el diàleg, i hem de dialogar en qui siga. I acabé, ja. Sí, ja. Que com Clara m'està mirant. Bueno, i ja acabé, ja acabé.
Gràcies per el senyor Vicent.
Si
hi ha
més preguntes. Però clar, és que el tema del País Basc és dur.
Sí, sí, tant. Si hi ha algun torn més de preguntes per part del públic. Sí, ha de ser per això breu, eh? No, no, i tant. Restem una miqueta.
Perdona,
així.
Jo procuraré no fer un altre discurs. Vale.
Bueno, és que ha parlat del concepte de pau versus pau, o sigui, de paus versus pau, i la veritat és que una miqueta estic d'acord, perquè bueno, també tindríem que parlar més de societats i no tant de societat. A mi això em fa reflexionar una miqueta, no? Penso que potser tindríem, abans de, o sigui, per assolir la pau, tindríem que primer canviar l'imaginari de la gent envers aquest concepte. Precisament, potser no assolim la pau perquè no negociem o no consensuem amb les zones en conflicte quina és la idea de pau que tenen. Pensa que potser el problema de no assolir la pau en aquests territoris és precisament el voler imposar un únic concepte de pau i on les negociacions sempre estan protagonitzades pels mateixos?
Sí.
Vale.
És que ho has preguntat tan bonic que és clar, vale. no hi ha més.
Que curt?
No hi ha més, és que és veritat. I a més sabem que ho podem fer i sabem que no hem d'imposar conceptes de pau i que hem de tindre en compte la pluralitat de la gent i el que hem dit, i en el País Basc o a Catalunya o al País Valencià, la pluralitat de conceptes d'entendre Espanya, d'entendre València, d'entendre Catalunya, d'entendre... I si no comptem en això, és que imposarem una manera...
És que s'està imposant.
Clar.
Igual que molts altres aspectes, molts altres conceptes, que bueno, és la globalització, però que la globalització afecti el món econòmic, afecti el món polític, però és que inclús en conceptes tan importants com la pau, inclús fins aquí està arribant. Llavors, precisament el millor és el problema que estem vivint, que no solucionen del tot els problemes, no? Perquè no sabem escoltar quina idea té Palestina o quina idea té Israel, sí, sí. O quina idea té Afganistan del que és la pau per ells. Sí. O sigui, la pau no la visc igual jo que la pot viure en mi una persona que viu al País Basc o que viu a Afganistan. Llavors això, bueno, és que quan l'ha dit m'ha impactat bastant aquesta idea, no? De parlar més de paus. I a lo millor potser tindríem que començar a canviar el pensament de la gent, no? Perquè la gent parla de pau, Però millor parlar de pau perquè se l'ha socialitzat o se l'ha educat o se l'ha inculcat aquesta idea única, no?
Això és això, xica, que diríem a Castelló. Xica, això. Sí, sí, això és això. És. Sí. Clar, és que hem de... No només és la pluralitat de cultures, sinó la pluralitat de maneres de fer les paus. Per això m'agrada tant aquesta expressió, no? De vegades, no sé si aquí ho feu, però a Castelló, quan dos s'enfaden o dos renyen, no? Diem, i han tornat en pau, com si només n'hi hagués una, no? A mi m'agrada més en fet les paus, clar, perquè hi ha moltes. Hi ha moltes maneres, hi ha moltes ocasions, i jo crec que ahí està el quid de la qüestió. Mm-hmm. Molt bé.
Molt bé, gràcies. Doncs amb aquesta última pregunta donem per finalitzat aquest acte. Moltes gràcies a tots i totes, al Nacho, al Xavi, al Fabi, i en especial per la seva participació al senyor Vicent Martínez Guzmán i el senyor Yesid Arteta Dávila. Esperem que hagueu passat una bona estona i des d'aquí us animem a seguir lluitant per promoure la pau. Gràcies. Abans de finalitzar i per donar per inaugurada aquesta nova edició del Barrejant, demanem la presència de l'il·lustríssim senyor alcalde de Sant Boi de Llobregat, el senyor Jaume Bosch. Moltes gràcies.
Bé, molt bé, moltes gràcies. Jo crec que estaríem hores i hores parlant de la pau. No s'ha fet pas gens pesat i això que portem quasi, no, una hora i mitja llarga. Una hora i mitja llarga. Per tant, vol dir que això de la pau ens emociona, ens estimula i jo diria que ens empeny a seguir-hi treballant. M'ha agradat molt, primer, em va sentir el professor Vicent amb el seu català de la Plana de Castelló, està molt bonic aquí present, i també el Yacir amb el seu castellà de Colòmbia. És una manera també de veure aquesta pluralitat i de veure aquest mosaic que formem, també un mosaic de llengües, mosaic doncs, de maneres de parlar, que també és una manera de caminar cap a la pau, no? Quan no posem fronteres i quan veiem les coses amb normalitat, que és com hauria de ser sempre. I jo em quedaria amb el concepte aquest de les paus, aquestes paus en plural, que és una manera de parlar que jo crec que l'anem perdent. Ara no ho diem, fem les paus. I és veritat, i abans sempre quan et brillaves amb algú fèiem les paus, i en castellà també es deia fer les paces, no? També en plural. No? Però dir fer les paus, i ara no ho diem. No ho diem, és reconciliar-nos, no sé, però fer les paus, així en plural, jo crec que hauríem de recuperar aquest concepte, perquè, com molt bé diem, la pau així en global és una cosa molt abstracta. En canvi, hi ha moltes paus que ens acosten a la pau en majúscula. Però hi ha moltes paus, la pau familiar, la pau amb els amics, com molt s'ha dit, no? La pau amb saber trobar espais de diàleg. Hi ha moltíssims espais de pau. I, per tant, si recuperéssim aquest concepte plural de pau, potser arribaríem a fer camí. Jo diria que cada pau d'aquestes és com una fita, que diu, anem bé, anem bé per anar a la pau aquesta majúscula que ja hi arribarem algun dia, no sé si hi arribarem, però és l'utopia aquesta que comentava. La pau és una utopia? Segur que sí. Però també com al professor Vicent li agradava fer etimologia de paraules, i jo ja l'he dit moltes vegades, però m'agrada el concepte, no? De dir, l'utopia s'hi ha d'anar, però és lluny, costa arribar-hi. I per arribar a l'utopia s'han d'anar creant utopies, utopies, llocs bons. Jo penso que avui estem creant una utopia, perquè estem treballant per la pau. Avui estem treballant per la pau aquí, no? I potser la pau aquesta que és la pau que neix de cadascú. I moltes vegades jo crec que tots som transmissors, o de pau o de violència. Termes mitjos també n'hi ha, però cadascú amb si mateix pot ser transmissor de pau o pot ser transmissor de violència. Mireu si és senzill. I de vegades diem, què puc fer jo per la pau? Doncs moltíssim. Començar per creure't amb la pau, per creure't tu mateix, i aquesta pau que neix de dins la transmets, segur. En canvi, si no la portes dins, costa molt de transmetre. I abans, com ha sortit aquí també un tema que m'ha fet pensar una mica, no? Quan dèiem que la pau no és l'absència de guerra, no és només l'absència de guerra, segur. Parlàvem dels 25 anys de pau, no, que has comentat, jo també els vaig viure, i en Raimon va fer aquella cançó que deia, a vegades la pau no és més que por, por de tu, por de mi, etc. Vull dir, bueno, una mica parlant d'aquests 25 anys de pau. Es deia pau, no hi havia guerra, però tampoc hi havia pau. I, per tant, doncs, jo penso que aquesta absència de violència vol dir, ens ha de fer pensar en aquesta pluralitat de paus, que no només l'absència de guerra doncs, és igual a pau. I també, quan dèiem, bé, i des de la societat civil, preguntava aquí, no sé si el senyor Nacho o un altre d'aquests senyors que hi havia allà a la dreta, preguntaven, bé, i la societat civil què pot fer, per exemple, amb una dictadura, doncs, per caminar cap a la pau? Jo crec que l'exemple el tenim aquí, sense anar més lluny. Què vam fer aquí durant 40 anys de franquisme? Bé, doncs, vam treballar per la pau. I com? Doncs amb societat civil organitzada, amb associacions culturals, des de l'Església, des de associacions de joves, des de l'escoltisme, des de molts llocs es va treballar per la pau. I per què vam arribar a l'any 75 amb una societat que dius, home, i com hem pogut fer aquest pas cap a una democràcia doncs, amb aquesta tranquil·litat o amb aquesta normalitat? Doncs aquest pas es va fer perquè hi havia una societat civil a darrere trebada, no? Si no, no hagués pogut ser. I per què no va triomfar el cop d'estat d'en Tejero de l'any 81? Total, portàvem 3 anys de Constitució i portàvem 2 anys d'Ajuntament Democràtic només. Doncs perquè hi havia, ja ens ho havíem cregut, això, i ens ho havíem cregut molt abans de que hagués mort en Franco, perquè havíem treballat des de sota i hi havia un teixit doncs, ben trebat, que no era només... Però els partits polítics van tenir el seu paper, els sindicats també, però hi havia una societat civil, quan encara no hi havia partits autoritzats, que ja treballava i que després van ser una mica els líders que van sortir i van poder, doncs, vestir aquesta democràcia que tenim avui. Per tant, jo crec que és molt important i, per tant, sí que hi ha moltes coses a fer per treballar per la pau. Per tant, jo crec que l'important és creure'ns-ho, és transmetre pau i des del Barrejant aquest any, des de tot el programa aquest, el pla, doncs des de la Regidoria de Solidaritat, Cooperació i Pau, al revés, doncs s'està treballant aquest concepte que crec que és molt important i per tant jo crec que gaudim del Barrejant, gaudim d'aquesta trobada i que ens serveixi doncs, per reflexionar una mica més a tots plegats sobre la necessitat de la pau, sobre les possibilitats que cadascú tenim de transmetre pau i de fer-ho amb la vida quotidiana, de fer-ho amb els petits gestos de cada dia, perquè aquesta és la veritable pau, la que ens portarà aquesta pau majúscula, que és un concepte eteri i que ens costarà molt d'anar-hi si no sabem fer aquestes petites paus en plural que molt bé s'ha dit aquí en el Balló. Per tant, disfrutem del Barrejant i col·laborem tots plegats a construir la pau. Moltes gràcies.
Sí, ara vindrà la Clàudia. Mentrestant, per descansar una mica, si us voleu servir un cafè o voleu una pasta, mireu, la Clàudia està aquí. Benvinguda, Clàudia. Li dono la paraula a la regidora que la presentarà.
Molt bona tarda, Clàudia. Endavant. Benvinguda. Bienvenida.
Encantada.
Encantada.
Ai, gràcies. Sí.
Sí. Estamos... No, ya... Ahora me traen otra silla. Estamos realmente encantados, encantadas de estar contigo aquí para que nos expliques, sobre todo, qué querías tú explicar con tu película y el mensaje que querías transmitir, que seguro que es muy, muy interesante. Y después ellos y ellas podrán hacerte también preguntas. Nos podemos tomar un café mientras tanto porque esto se llama el café tertulia, ¿eh? Por tanto, Claudia, yo leeré un poquito ahora de su currículum tan impresionante para presentarla, pero la dejamos descansar un poquito.
Agafeu café, sisplau, que jo...
Ah, parles català?
Una miqueta.
Ah, molt bé, molt bé. Estupendo.